La primera vegada que vaig veure el joc Double Dragon va ser en una màquina recreativa. La presentació era senzilla i clara, una d'aquelles bandes de carrer clàssiques dels anys 80 havia raptat a la nostra nòvia i l'havíem de rescatar fos com fos. A partir d'aquest moment s'obria un joc completament diferent a tot el que havíem vist fins llavors. Passàvem dels escenaris completament plans a una tridimensionalitat en dues dimensions, encara que sembli una paradoxa, era així, en què ens podíem moure lliurement per una gran part de la pantalla. Els personatges protagonistes del joc podien interactuar amb elements del decorat. Agafaven caixes, barrils i altres estris i els utilitzaven per lluitar contra les inacabables bandes d'enemics. El joc aconseguia el seu punt més alt amb les partides de dos jugadors, cooperant per avançar. Double Dragon va ser l'inici de tota una forma de jugar als videojocs, de tot un estil que ha tingut grans moments amb sagues com Final Fight o Streets of Rage, una forma de jugar que, no sé per què, s'ha anat perdent en el pas del temps. Sembla com si la millora de la capacitat tècnica de les màquines obligui els creadors de videojocs a crear pel·lícules en tres dimensions amb arguments complicats, una mena d'híbrids d'aventura gràfica, acció i solució de puzzles que al final acaba generant muntanyes de jocs visualment perfectes i perfectament avorrits. Pel que es veu en les novetats, la tendència en el món dels videojocs continua seguint aquest camí, o sigui que els amants de jocs com Double Dragon, on l'acció des del primer segon és el més important, ens haurem de conformar revisant els grans èxits del passat en màquines antigues o en emuladors. Què hi farem? Game over. Mona catalana. Game Over a Ona Catalana. Benvinguts de nou una setmana més a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. Avui la primera part del programa la dedicarem a conèixer la història del joc Double Dragon i de passada revisarem la història dels jocs estil beat 'em up. Barris baixos, molta mala bava i molta llenya per repartir.
A la tertúlia d'experts analitzarem com ha influït Double Dragon en la història dels videojocs i coneixerem l'argument d'un joc realment únic que també va crear escola, Rampage.
Avui tindrem un apartat d'actualitat molt especial. Parlarem de l'Art Futura 2002, que celebrarà la setmana vinent al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i que presenta les obres més impactants de l'any en l'àmbit dels videojocs, en l'animació digital i en l'art multimèdia.
També connectarem amb la 8a edició del Saló del Manga i el videojoc que se celebra aquests dies a la Farga de l'Hospitalet.
Des d'ara mateix i durant tota una hora, els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Recorda que pots escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover@onacatalana.com. Com deia l'editorial del programa, Double Dragon ha estat molt més que un joc. Va crear un estil i una nova forma d'entendre els videojocs d'acció. No només ha estat un dels jocs d'acció més venuts de la història en totes les seves versions, sinó que ha estat versionat en quasi tots els sistemes existents. Ens endinsem en la seva història en aquest reportatge d'Albert Garcia.
Uns bandarres han segrestat la nostra xicota. Tenim una missió, obrir-nos pas a través dels suburbis de la ciutat, repartint llenya a tot el que es mogui, per rescatar-la de les mans del cap de la banda. Aquest és l'argument d'un joc que va crear escola. Dediquem el game clàssic d'avui al videojoc Double Dragon i el gènere que aquest mateix va impulsar, el beat'em up.
Game Classics.
L'any 1987, Taito, una de les productores de videojocs japoneses amb més tradició, crea Double Dragon. La primera versió, en arcade, té un èxit aclaparador. La seva mecànica és ben simple: avançar pels escenaris a base de cops de puny i puntades de peu. El joc té un apartat tècnic espectacular per l'època i la gent es queda bocabadada esperant el seu torn per jugar. La possibilitat de jugar amb un company és una de les claus de l'èxit. Per integrar tots dos personatges sobre un fons bidimensional, s'utilitza un efecte de profunditat que permet moure'ls en totes direccions. Aquesta tècnica es convertirà en l'estàndard de tots els jocs del gènere que es faran a continuació. Double Dragon també estableix les bases dels ambients on transcorren aquest tipus de jocs, generalment barris conflictius plens de delinqüents i de gent poc amigable. La popularitat del joc fa que Taito en faci versions per una gran quantitat de plataformes, com per exemple NES, Master System, Amiga, Atari 2600 i 7800 i Spectrum. Però remuntem una mica més enrere i vegem els antecedents d'aquest joc. L'any 1984 apareix Kung Fu Master, també recordat com Master Karateka. En aquest joc ens col·loquen en el paper d'un expert en arts marcials que, novament, ha de rescatar la damisela de torn. La seva senzillesa el converteix en un dels jocs de l'època que creen més addicció. Més tard, Taito s'inicia en el gènere del beat'em up amb un Renegade de l'any 1986. Un joc que introdueix la sensació de profunditat, però que, lamentablement, no incorpora la possibilitat de jugar-hi a dobles. Més tard, l'aparició de Double Dragon és el detonant d'un dels gèneres de més èxit dels 80 i començaments dels 90. Això només acaba de començar. Les sales de màquines recreatives s'omplen de gom a gom amb títols similars. Golden Axe, de 1988, de la casa Sega, està ambientat en un escenari medieval de tipus fantàstic amb dracs inclosos. Per la seva banda, Capcom explota la fórmula del joc de Taito i crea Final Fight, del 1989, on el corpulent alcalde d'una ciutat s'ha de prendre la justícia per la seva banda. Com el seu predecessor, Final Fight es va portar molts sistemes domèstics, entre els quals destaquen les versions de Super Nintendo i Amiga, o la reconeguda com la millor de totes, la de Mega CD. Sega, per plantar cara a Final Fight, treu a la venda Streets of Rage per la seva consola de 16 bits. El joc també passa en una ciutat assetjada per la corrupció i les organitzacions criminals, on el jugador pot encarnar tres expolicies. Si el joc de Super Nintendo destacava pels seus espectaculars gràfics, Streets of Rage és recordat per la seva esplèndida banda sonora, del compositor Yosu Koshiro, que defineix la música del joc com una barreja de house i hardcore techno. Escoltem-ne un exemple. Les segones parts d'aquests jocs no triguen gaire a arribar. El 1990, Double Dragon ja és una trilogia. L'estructura d'aquest tipus de jocs fa que les llicències més famoses del món del còmic i l'animació s'apuntin als videojocs. Una de les adaptacions més recordades és la de les Tortugues Ninja, on quatre companys poden jugar de manera simultània contra l'exèrcit del maleït trinxant. Cowabunga! Fins a mitjans dels 90, els beat'em up continuen agradant un públic molt ampli. Però és en aquestes dates quan el gènere comença a declinar. L'aparició dels primers jocs de lluita en tres dimensions i la falta d'idees són les causes principals d'aquest declivi. Actualment, és difícil trobar jocs que segueixin les pautes marcades per títols com Double Dragon o Final Fight. Els avenços tècnics han passat factura al gènere del beat'em up i tot i els intents d'algunes empreses amb jocs com Fighting Force per PlayStation o The Bouncer per la PlayStation 2, sembla difícil reproduir l'essència d'aquells jocs en els entorns poligonals actuals. De totes maneres, encara queda un bri d'esperança dipositat en les consoles portàtils. Una mostra d'això és la reedició de Final Fight per la Game Boy Advance. Potser d'aquí uns anys, un nou joc sorprendrà tothom amb l'actualització del gènere, però fins que no arribi a aquest moment, sempre ens quedarà Double Dragon.
Doncs aquesta és la història d'un joc i la història de tot un gènere que repassarem i analitzarem a la tertúlia, al Game Masters del programa d'avui.
Game Masters.
Des d'Ona Catalana, el programa de videojocs on cada setmana repassem una mica el que és la història de les grans màquines, dels grans sistemes i també de les grans sagues de videojocs, avui amb una tertúlia per parlar-ne tots plegats en el Game Masters amb l'Albert Murillo, en Xavier Serrano, Eduardo Rodríguez, l'Albert García, en Francesc Blasco i en Jordi Selles. Benvinguts tots plegats.
Hola.
Tenim quasi bé un ple total, absolutament, i després quan connectem amb el saló del manga i el videojoc ja tindrem el ple al 100% de l'equip del Game Over a aquest estudi d'Ona Catalana, on cada setmana intentem recordar una mica aquestes grans històries i aquests grans jocs que ens han pogut donar moments interessants. Sobretot es nota quan estem escoltant el reportatge i els comentaris, de seguida doncs van sortint i van fluint ràpidament, perquè sense cap mena de dubte crec que són jocs incontestables, no? Tu, Albert, que has estat preparant el reportatge, suposo que a banda d'haver-t'ho passat molt bé com a reportatge, són jocs que tothom coneix, com a mínim que hagi tingut una consola al llarg de la seva vida, no?
Sí, són jocs que tothom coneix, que tothom ha disfrutat d'ells, però que ara, desgraciadament, ja no estan tan de moda, no? i fer aquest reportatge era per recuperar-los i veure novament que es tracta de grans jocs.
Estem parlant d'un gènere, que és el beat'em up, no? Que en anglès doncs, vindria a voler dir alguna cosa així com
fotar-los i canya.
Exacte, no? Una cosa
colpeja'ls.
Sí. Colpeja'ls o pega'ls o una cosa... Pega'ls a tots, no? Una cosa d'aquest tipus, no? Llavors estem parlant directament per la gent que no estigui situada dins d'aquest gènere dels videojocs, dels jocs de lluita de carrer. O sigui,
A més, jocs molt, molt impopulars. A l'època van sortir, recordo, notícies, els telediarios, entre cometes. És veritat.
Violència, jo recordo
quan,
violència.
Com va sortir allò, penso gratuïta, entre dues persones.
Exactament. Estem parlant d'aquests jocs en els que una de les grans coses era que van incloure el sistema de doble joc, o sigui, de dos jugadors, en els que doncs, tu sol o acompanyat d'una altra persona podies anar avançant. Normalment els escenaris eren barris baixos de grans ciutats, llavors evolucionaven cap a un bosc o cap a normalment alguna gran corporació, no? Una fàbrica amb cintes mecàniques, no? Més o menys seguien una mateixa línia.
És que més o menys era sempre el mateix estil de història. Començava en que un grup de pandillers et prenia la teva nòvia, sempre estava darrere aquest grup de pandillers un gran jefe polític o un gran dolent empresarial, i llavors, clar, sempre començaves des del barri fins anar-te acostant sempre a la mansió, perquè sempre era una mansió, un gran edifici, on havies d'anar i al final sempre era anar passant per les plantes fins a arribar a l'últim despatx. Gairebé tots els jocs eren seguint el mateix patró, cinematogràfic.
Exacte, els grans estudiosos del cinema, quan estan analitzant els gèneres cinematogràfics, doncs el que fan és això, no? Doncs, trets característics del western, no? Doncs més o menys tenen unes línies fonamentals doncs, en els videojocs, perquè encara no s'ha fet, perquè probablement és massa aviat i massa recent, però segur que es farà. I aquests patrons de comportament, com es trobaven en els anàlisis de contingut de text, diguéssim, de les novel·les, les novel·les realistes del segle XIX eren tal, doncs els videojocs de beat'em up, tots més o menys seguien una mateixa línia. Double Dragon és un referent dins aquests jocs, no? És precisament el que hem agafat com a referent avui per començar.
Sí, justamente, cuando la gente ve un beat'em up, dice... Ostras, este juego es tipo Double Dragon o tipo Final Fight. Yo creo que son los dos juegos más importantes que han sentado cátedra y que se adelantaron también a su tiempo, porque a raíz de esos juegos, más Double Dragon, pues Final Fight es bastante posterior, es eso, es crear un estilo de juego que
salieron mucho. Una de las gracias que tenían aquests jocs eren que varen trencar amb la bidimensionalitat, diguéssim, o sigui, el personatge que es desplaçava per un espai pla, i van crear una mena de tres dimensions que no eren tres dimensions reals, perquè el personatge no empatitia quan allunyaven i es feia gran quan s'apropava.
Donava profunditat. Era una profunditat.
Diferents fondos, o strides, no? Diguéssim, que tenien moviments doncs, a diferent velocitat que feia que semblava... Doncs,
això era molt important, sobretot a l'hora de l'estratègia, perquè, clar, els enemics no et venien només per davant i per darrere, sinó que et podien venir per dalt. No és que t'ataquessin per dalt, però et podien rodejar i atacar-te per un altre costat. En jocs més, en potser el més clàssic de tots, el primer potser beat'em up que tots reconeixerem, que és el Kung Fu Masters, en aquest moment et venien tots per davant o tots per darrere, de fet et venien tots en línia, i era ben fàcil, havies d'anar apretant i te'ls anaves traient tots de sobre.
O el Kung Fu també, per exemple, no?
No, el Kung Fu ja era un joc de... Pues aquí, clar, ens vindríem al que estan comentant abans de dir què és el beat'em up.
Començaríem a barrejar ja, sí,
perquè
però el Kung Fu,
podem dir que era una cosa també... els jocs de lluita o els fighting games, que són aquests jocs de un contra l'altre en un ring, equips temps de round, una barra d'energia i a cargar-te el teu contrincant. Hi ha els jocs en què realment tu tens que anar passant per un decorat, tens que anar passant per una fase i anar-la avançant fins al final, i et van venint contínuament per dret i per esquerra certs enemics que tu tens que anar avançant fins que sempre arribes a un enemic de final de fase.
Bueno, justamente lo que estamos comentando, lo bueno que tiene la vista isométrica, se puede decir una especie de vista así medio 2D, 3D, sería también la interactividad con los objetos del escenario. Digo que puedes, por ejemplo, te vienen cinco enemigos, los puedes esquivar a todos eso en diferentes direcciones y después coger la caja y lanzársela al que tienes enfrente, pero claro, tienes que tener cuidado que por el que te viene de arriba o el de atrás.
Precisament això era una de les coses que vaig trobar més al·lucinants quan vaig jugar al Double Dragon per primer cop, no? Agafar una caixa d'aquelles, doncs, el primer nivell era per un barri, doncs la típica empresa, el típic carrer del darrere de les pel·lícules americanes, que aquí no en tenim, d'aquests carrers del darrere.
El container,
exacte,
no?
aquells containers i aquelles escales anti-incendis, no? I podies agafar les caixes de terra o el bat de béisbol que portava l'enemic que acabaves de carregar-te, diguéssim, i podies utilitzar, no? Podies interactuar amb aquests elements.
I sobretot també de la profunditat aquesta que estem parlant, una cosa molt important era que permetia jugar a dos jugadors, que és potser una de les característiques que va enganxar més gent d'aquests jocs. La possibilitat de jugar dos a la vegada i, uh-huh. i com no es tracta de dues dimensions com les del Kung Fu Master, doncs poden jugar dues vegades sense liar-se, no?
És que la veritat és que el Double Dragon en el seu moment crec que genera una sèrie de novetats que fins llavors no s'havien vist, almenys no s'havien vist en aquesta mena de jocs. Per exemple, dos jugadors simultanis és una cosa que no era molt freqüent, però a vegades sí que es veia, sobretot en jocs de naus, jocs on els espais eren molt petits, hi havia molt d'espai a la pantalla i molts enemics, i per tant dos jugadors simultanis podien interactuar a la vegada jugant tots junts. En canvi, amb els jocs de lluita no. Aquesta és una de les grans novetats del Double Dragon. Però també en tenim moltes més, com ja comentàvem, aquesta mena d'espai isomètric que et permetia moure't amb una vall i dret a esquerra, el qual permetia una major interacció amb l'escenari. No només això, sinó que a vegades l'escenari es convertia en un petit pont on hi havia un espai buit on també podies caure o llançar els enemics cap allà amb un sol cop i llavors ja desapareixien de la pantalla. Tu també podies caure per allà. Interacció també en el fet que els enemics podien portar armes que si els hi treies les podies fer servir tu, una cosa que fins llavors tampoc no s'havia vist molt.
Al Golden Axe, per exemple, pots robar aquell drac, aquella mena de drac sobre el qual va muntar una noia, em sembla una mena de... Uai, perdó, una mena d'Amazona, ara sí.
Exacte.
I els hi prens i més dispara flames, em sembla.
Sí. I el fet de jugar amb dos jugadors, el joc és més difícil que no pas amb un jugador? O sigui, t'apareixen més enemics o no?
Això a vegades depèn del joc, moltes vegades, si realment jugar amb dos jugadors fa que la dificultat del nombre d'enemics augmenti proporcionalment. Però també a vegades et crea l'inconvenient de que els cops del teu amic, en principi, també et poden afectar tu.
Exacte.
Les persones que ell, amb una clau, llença, et poden caure a tu a sobre. O si esteu molt junts lluitant, a vegades pots començar a donar cops i acabar pagant el teu company.
Quants combats van acabar així? És que, de fet, hi havia moltes partides que acabaven entre una lluita a dobles, diguéssim.
Passant dels enemics
exacte,
i petits
segons els altres. Passant dels enemics i lluitant un contra l'altre. No
m'agradaria ara aixafar-li la guitarra a algú que encara no hagués jugat al Double Dragon, però ho hauré de comentar. El Double Dragon, a part de totes aquestes novetats que hem incorporat, incorporava una cosa totalment sorprenent, que era l'argument del joc en si consistia en que havien robat una noia, equis.
És a dir, no parlarem de masclisme aquí en aquest joc, per favor.
Però bueno, això és un clàssic, ja, no? Final Fight, exactament igual, etcètera. Però roben la noia i es posen dos a lluitar. Clar, tu esperes, un és el nòvio i l'altre és el millor amic. No, arribes al final i resulta que els dos són els nòvios de la nòvia.
Llavors han de
lluitar. Amb la qual cosa, al final del joc, realment, un cop ja has guanyat a l'enemic final, no s'acaba, sinó que es converteix en una lluita entre els player 1 i player 2, per veure qui es queda amb la nòvia.
I tu has arribat aquí? Sí, Francesc, tu has arribat en aquest punt?
No.
Vaja, però ho trobo absolutament genial, no? Sí. O sigui, la idea de tenir també un argument que va més enllà d'això, no? Perquè precisament, i mira que no ho tenia present, això que acabes d'explicar ara, i quan estava preparant una mica l'editorial del programa d'avui, pensava, és ben bé que de qui era la nòvia? Perquè no són dos, no són, com es diuen, Billy i Jimmy, o un parell de noms així originals, no?
Billy i Joel, el que passa que la versió original del joc, es deien, una es deia Spike i l'altra es deia Twin Hammers, em sembla. Que era un... Era un es deia Spike, que seria com punxa o estaca, i l'altre martells...
Aquells martells bessons, sí, exacte.
Suposo que referent a les habilitats marcials de cada un, no? Una cosa com el que es veu a Shaolin Soccer, segur la vista, que també tenen uns noms molt referents a les seves habilitats marcials.
O sigui, que estem parlant que no eren germans, ni parents, ni d'allò. O sigui,
en principi sí, són germans.
Són germans.
Germans bessons.
És una lluita fratricida, al final, O sigui,
el que fan les dones.
Vaja, dimensions èpiques i mitològiques, pràcticament.
Parlant de la representació de la dona dins els videojocs i dins els videojocs beat'em up, en aquest cas, probablement en els primers no, la dona es tenia doncs, com a l'objecte a aconseguir, no? En aquest cas, doncs, una mica més en la tradició de les pel·lícules probablement més clàssiques, l'estil western o l'estil Robin Hood, per posar dos estils diferents i tots dos clàssics dins el cinema, o les novel·les més antigues, en les que doncs, l'objectiu era rescatar la princesa, no? Els típics contes que s'expliquen als nens. Més endavant van evolucionar i les segones parts d'aquest joc sí que tenien protagonistes femenines, ja lluitant. Recordo, per exemple, les Streets of Rage 2, que tenia una protagonista femenina i que també la part femenina dels videojocs, en la part dolenta, diguéssim, en la part dels enemics, també va guanyar poder amb el pas del temps, no?
La part femenina dins els videojocs sempre ha sigut una cosa molt... Bueno, un d'aquests temes de debat, sempre, perquè s'ha considerat que el videojoc ha estat encarat sempre a un públic masculí. Llavors, clar, el paper de la dona en aquests sempre és com a trofeu, o com a enemiga. Però, en canvi, mai s'ha considerat que els jocs, almenys els jocs que tenen a veure amb l'acció brutal, com els jocs de lluita o els videojocs que estem parlant, mai s'ha considerat que realment la dona hi tingués un paper, perquè se suposa que tu no escolliràs un personatge que és una dona, encara que sigui per lluitar.
Però sí que en recordo, no?, d'alguns que...
No, per exemple, l'Streets
almenys
of Rage 2...
Estem parlant del començament, yeah, clar, és com tot, no? Sí, sembla, sí. Estria, potser el cas més famós seria el Street Fighter 2, on realment Chun-Li es va convertir en...
Un autèntic mite.
Un dels personatges favorits de molts jugadors masculins que encara, que dic, no va ser un joc que tragués el públic femení.
Aquella agilitat que tenia amb les cames, la Chun-Li.
Després això s'ha diversificat molt i gairebé a tots els jocs han aparegut personatges femenins com a personatges lluitadors.
Sí.
Tot i que, clar, podies pensar de com és que cada cop portaven uns vestits més explosius, cada cop les patades eren més altes i la gent mirava cap avall, perquè jo crec que molta gent ho fa, això.
O sigui, que estem parlant que la representació femenina, a banda de la part positiva, diguéssim, també tenia, abans comentàvem, una part negativa, una part d'enemic dolent, en la que era especialment difícil, i recordo que les enemigues, diguéssim, en aquest cas, les bandes de dones, quan t'atacaven, eren enemics realment difícils, molt ràpids d'atacar, i normalment amb armes especialment mortíferes. Recordo uns fuets d'aquests que t'electrocutaven, que eren realment nefastos, no sé en quin joc, probablement comentàvem que era...
Streets of Rage 2.
Streets of Rage 2,
però segurament n'ha sortit en altres. Però si tu veiessis els gràfics d'aquestes dones que t'atacaven, tu què diries que són, no? Clar, això també és una cosa molt pejorativa en quant a la funció de la dona en el videojoc.
Parlant de la funció, ui, el volia fer un cau. Parlant de la funció de la dona en els videojocs, per exemple, fugint ara una mica dels beat'em ups, Donkey Kong, el Mario ha d'anar a buscar la noia que ha empresonat el Donkey Kong. Amb els jocs posteriors de Mario, podies agafar la Peach, podies agafar la princesa com a protagonista d'algun dels...
El Mario jocs, 2, per
Mario
exemple.
2, per exemple, no? Sí, sí, suposo que és això, no? De la funció de la dona en els videojocs anava canviant a mesura que també veien els gustos...
Fins que va arribar Lara Croft, i llavors va ser una culminació de lo mateix, sí. Però vaja...
Però al revés, no?
En un altre sentit.
Esteu d'acord amb mi que... igual ara dic una bajanada, eh? El fet de que aquest tipus de jocs que estem parlant avui, amb els ordinadors de 8 bits no eren uns jocs gaire bons gràficament parlant. És que tu veies les de les cònsoles i deies bé, però els ordinadors, estic parlant d'Spectrums, d'Amstrad, costava, perquè havien de, suposo que els programadors ja havien d'intentar utilitzar pocs colors o pocs recursos perquè la velocitat fos la bona, i jo sempre he trobat amb aquest tipus de jocs que el tema gràfic sempre perdia una miqueta, no sé si esteu d'acord.
Una de les característiques més principals d'aquests jocs, per exemple, és l'elevat nombre d'enemics que tens. Ets un personatge sol a la pantalla, però clar, els teus enemics han d'entrar contínuament. Sempre estàs lluitant amb 3 o 4 persones a la vegada. Què passa? Que els ordinadors de 8 bits, degut al seu processador, aquests jocs representen molt d'estrès pel processador.
Molts recursos, no?
Exacte.
Sí, l'acabant apareguent enemics a la pantalla és allò que es deia que alentia, no?, una mica. Exacte. O sigui, el procés, i veies que realment et movies com a càmera lenta, quan en realitat el joc no tenia la pretensió d'anar a càmera lenta.
I apretaves i no anava. No,
realment, a l'hora del disseny ja es dissenyaven perquè fossin jocs que tinguessin uns requeriments de processador bastant més baixos, però inclús així les versions de consola tenien l'avantatge de que no estaven limitades per la memòria, que podien tenir carregada a la vegada. Per exemple, els ordinadors de 8 bits tenien 48K, només podien executar programes de 48K a la vegada. Per això molts d'aquests jocs el que tenien és que entre fase i fase havies de tornar a carregar una altra vegada un nou escenari. Això les videoconsoles no ho tenien, i a part que podien disfrutar d'una quantitat de colors que molts d'aquells sistemes d'aquella època no estaven limitats, com per exemple l'Spectrum, que tenia una limitació en el número de colors que podia mostrar en pantalla a la vegada, en comparació amb els seus altres competidors, Amstrad, Commodores, etc. Consoles com la NES, que va tenir també versions de Double Dragon, o la Master System, que també en va tenir, doncs no tenien aquestes limitacions. Precisament per què? Perquè funcionaven a nivell de cartutxos, que portaven incorporats moltes de les coses que els hi feia falta i que la consola en si no disponia, però clar, el preu que tenien també era molt, molt diferent.
Sí, perquè la diferència que hi ha entre els ordinadors de 8-bit i els cartutxos és que l'ordinador de 8-bit lo tenia que guardar en memòria, i al tenir la memòria tan limitada, no lo mismo para procesar, aparte que los beatemap usan muchos sprites en pantalla, y aparte tienen que mover los sprites en el scroll del juego. Y un cartucho...
Sí, els personatges, a més s'han d'anar movent mentre tu et vas movent, o sigui, es mou el fons,
claro.
Es mou l'escenari en el que tu estàs, es mouen els elements mòbils, diguéssim, de l'escenari en el que tu estàs, i a més es mouen tots els personatges. Són com 4 moviments en diversos plans alhora, no?, i amb molts personatges col·locats, no?
Claro, y eso... cuesta mucho a poner como una máquina de 8 bits que tiene que grabar en memoria con antelación el programa. Entonces, claro, lo bueno que tenía el cartucho era eso, que iba procesando, ¿sabes?, de la placa al procesador de una forma inmediata. Entonces, aparte que podía utilizar más memoria, porque si la consola no tiene más memoria RAM, se puede poner en la ROM, ¿sabes?, la memoria, Es decir, que era el sistema consola fue eso, lo que hizo emerger el género de beat'em up para sistema domèstic.
Doncs aquesta és la raó perquè jo no he jugat gaire aquest tipus de jocs, perquè sincerament el trobava molt pobre i veia fotografies de la NES,
d'altres sistemes,
que no hi ha color, no hi ha color i no gaudeixes del joc, no?
Quin seria el beat'em up que nosaltres ens quedaríem? O sigui, el joc de lluita per excel·lència que cadascú suposo que té guardat perquè ha jugat alguna vegada com a primer joc o perquè se l'ha acabat, com és l'Albert, que és, els seus jocs preferits són els que s'acaba, o com l'Albert Garcia ens distingia, doncs, perquè el millor so era el de Streets of Rage o els millors gràfics eren els de Super Nintendo de Final Fight. Quin és el joc que cadascun de vosaltres us ha marcat més al llarg de la vostra vida, diguéssim, de lluitadors de barris baixos?
Solo uno es difícil, pero bueno, Final Fight. Jo me quedo con Final Fight i la versió de recreativa.
És que realment el Final Fight va suposar, si no va inventar res, o sigui, no va fer res nou, el que sí que va fer va ser millorar moltes de les coses que ja s'havien inventat, no? Fer-ho molt més espectacular, no?
Gràficament, sobretot. Comparat al Double Dragon amb el Final Fight, realment no hi ha color.
M'agradaria apuntar que Final Fight, quan abans de sortir, va ser anomenat com a projecte amb el nom de Street Fighter 2, perquè es tenia pensat que Street Fighter 2 seria Final Fight. Llavors es va presentar en una fira, aquest joc, la gent el va provar i va dir, això no és Street Fighter, i van dir, li posarem un altre nom, i li van dir Final Fight.
Vaja, aquest apunt el trobo sensacional, eh? O sigui, molt bé. Agafa el telèfon, Albert, agafa'l.
Sí, de cas. Jo no recordo haver jugat gaire tampoc els beat'em ups, però ja de més gran, a través d'emuladors i tal, sí que he trobat alguns francament divertits. Un és el Moonwalker, per exemple, de Michael Jackson.
Versió per Mega Drive.
Atenció a la jugada.
Sí, molt bo,
una música fantàstica.
Sí, sí. Vaja, i el Michael Jackson era el protagonista i anava...
La pel·lícula era dolentíssima, o sigui, però d'un nivell...
I atenció, portava els mitjons blancs. Els
sí, sí, sí. I feia aquell pas, el Moonwalk, no? Sí, sí, que era el pas aquell que feia Michael Jackson caminant
cap enrere,
que semblava que mirava
llançava el barret, com en una pel·lícula de James Bond, també.
I com vos ballant.
I després un altre que em sembla que ha sortit amb diversos noms, perquè el nom original no el recordo, però sí el nom anglès o europeu, és el Hammer Harry, us en recordeu aquest?
Hammer and Harry,
exacte.
Però això seria més un plataformes.
Sí, però vaja, estaria al límit,
perquè és un tio que ha d'anar lluitant contra obrers de la construcció.
Sí, sí. I molt japonès, el juego.
Sí, molt. El trobo sensacional. I en la versió la versió de recreativa era absolutament sensacional, quan et creixia el martell.
És un, exacte.
Agafaves una mena
de
massa...
Recordem-ho, és un nano que va amb un martell i ve gent i ha d'anar picant amb el martell i ja està, no té res
més. El martell adquireix unes proporcions absolutament desproporcionades.
Sí, sí. I li llancen claus, li llancen totxos, li llancen tapes de claveguera, li llancen de tot, no?
A mi, parlat dels beat'em ups, jo potser un dels que més m'agradarien serien realment el Final Fight, sobretot en la versió de Mega CD, parlant de versions domèstiques, a part de les Street of Rage 2 també, jocs que sí que m'he acabat, per cert. I el que sí que m'agradaria destacar respecte als beat'em ups de recreativa és un que també ha sigut un clàssic, és el Ninja Gaiden, i com a molta curiositat, jo recordo una màquina al poble on jo passava els estius que era els gràfics del... Era el Ninja Gaiden amb els gràfics del Son Goku.
Ah.
Era una versió pirata, però coreana, total 100%. Era el moment en què Bola Drac es va popularitzar.
I van canviar els sprites, devien canviar els
era
personatges...
Exactament,
i el
mateix estil de joc, eren les mateixes fases, però era el Son Goku.
Jo em quedo amb el Gear Kung Fu.
Vaja, Albert, ens has deixat freds, eh?
Com a beat'em up, la definició
que estàs... Com a beat'em up,
sí, sí. Jo penso que sí.
Si entra dins de la teva definició, és com els que distingeixen el chill-out de l'ambient del house i
no,
del techno,
no
sé què.
No, però és que la barrera és molt prima,
sí,
és el que deia. El Hammering Harry és què? És un beat'em up o és un plataformes? És com,
de totes exemple... maneres, estaríem d'acord que no seria un beat'em up d'aquests de llibre. De dir, no. Aquest ho és segur, no? És com el Double Dragon...
És que ja us dic que no he jugat amb aquest tipus.
A mi, un dels que em va agradar molt, perquè vaig jugar-hi amb la recreativa i realment el vaig trobar molt original, era un que es deia Shadow Warriors, que em va agradar molt especialment perquè incluïa un nivell que el vaig trobar sensacional, en el que havies de passar per damunt d'una autopista, en el que per sota t'anaven passant els cotxes, no?, que passaven per l'autopista en els dos sentits, i tu havies d'anar creuant l'autopista penjat dels rètols aquests que diuen, doncs, ronda litoral, cap aquí, Manresa, no sé on que va, no? Doncs t'havies d'anar
creuant. El Shadow Warrior era aquell que eren dos robots ninja, em sembla?
No, hi havia la possibilitat d'escollir un robot ninja i l'altre doncs era un ninja d'aquests tradicionals.
I tu què agafaves, aquest?
aquest era un joc molt espectacular, sobretot perquè tenia una pantalla molt allargada, em sembla. Gràficament era molt...
Estava molt ben acabat. Llançava xuriquens i coses d'aquestes o picava?
No, era un ninja, sí. Bàsicament, sobretot, molt a nivell de coses.
Però d'aquest joc, per exemple, em sembla recordar que no tenia realment aquest scroll isomètric com els del Double Dragon, sinó era un d'aquests que era només un scroll, o sigui, davant endarrere, però tenia l'avantatge, o tenia unes altres coses,
que tenia diversos nivells superiors,
que podies, només anaves dret a esquerra, però podies saltar a plataformes.
Acabem ja el tema dels beatemaps, anem a publicitat abans, Eduard.
Sí, yo creo que un sistema muy importante para los beatemaps es la placa de Capcom, la CPS, y bueno, habría que destacar así medio rápido King of Dragon, Capitán Comando, el Warrior of Fate 2, esos son juegos, bueno,
que tanto la CPS1 como la CPS2 han sido también las placas donde han aparecido los grandes clásicos de los de Capcom.
Y el otro, Albert, para acabar,
que yo me quedo un Double Dragon, pero tengo una raó. És que em sé el truco per vèncer el teu company al final del joc.
Salto patada, salto patada.
Ara, si us interessa saber-lo, fem una petita pausa i tornem després.